el conjunt mallorquí gràcies a l'empat del Barcelona contra el Manzanares. I d'així arribem a les 10:04. Fins aquí les notícies d'avui. La informació torna demà a les 8 del matí a l'Informatiu Matí.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Oasi. Amb Adrià Quatrecases. IB3 Ràdio.
A aquesta hora ja refresca l'Oasi. Fins i tot cauen quatre gotes. Per això estem encenent un foc.
Atraqueu-vos, que ens explicarà una història.
El Rafel portava 14 anys treballant en la mateixa posició de la mateixa cadena de muntatge, estampant dates de caducitat a les tapes dels iogurts. Era conscient que la seva tasca no requeria gran talent, però sí una important dosi de paciència i de concentració. En cas de despistar-se, podia preparar un tampó amb un dia, un mes o un any equivocat, i les conseqüències podrien ser funestes. Precisament la necessària supervisió d'un moment clau del procés com aquest havia perpetuat el lloc de treball del Rafel. A la fàbrica s'havia automatitzat tot, absolutament tot. La col·locació dels envasos, el farciment del iogurt, la divisió de sabors, la injecció d'edulcorants, colorants i conservants, l'envasat, fins i tot l'encaixat. Pel camí, havien anat caient històrics companys, que amb els anys havien estat rellevats per mecanismes més precisos, més constants i sense possibilitat de sindicar-se. Pràcticament només hi quedava el Rafel, a la fàbrica. No pas anotant dates, sinó controlant que les anotades per la màquina inscriptora no fossin errònies, fent una miqueta de mainadera d'un robot. A simple vista podria semblar una feina avorrida, a més no poder. I així és, i així és. Sembla dissenyada per fer embogir un humà fixant la vista en números borrosos durant 8 hores seguides. Els efectes secundaris, a banda d'una certa reacció hipnòtica, són descans alterat per somnis obsessius amb dates i otitis provocada per l'aturdidor soroll constant de les premses en moviment i dels pistons propulsats. Pum, 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 pum. El Rafel reconeixia en la intimitat que, possiblement, en una competició de feines de merda, quedaria com a mínim, segon. Que te la miressis com per on te la miressis, no tenia cap interès aquella feina, ni cap motivació, ni cap recompensa més enllà d'un salari irrisori a final de mes. I el pitjor de tot, i que té delicte en aquest cas, a la seva edat i amb les seves responsabilitats que carrega, la feina no semblava tenir data de caducitat. Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a l'Oasi, el racó més remot possible i alhora l'espai radiofònic on ens fem companyia, perquè aquest és el programa d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio, on no deixem que l'actualitat ens faci passar pena. Avui parlarem de la falta de mà d'obra per fer feina a les Illes Balears, com la del Rafel, la de la història que estàvem explicant. És una feina que potser no és tan cotitzada, però el cas és que la mà d'obra escasseja a les Illes. Analitzarem també l'arrencada de la campanya electoral, que ha estat notícia aquesta setmana, i contraprogramarem el Festival d'Eurovisió, que s'està fent ara mateix. No, sisplau, no apaguis la ràdio, no ho facis, no ens canviïs per aquella merda. Bueno, la qüestió és que s'està fent un Festival d'Eurovisió a la Gran Bretanya i nosaltres en farem tota la befa que puguem des d'aquí, des de la ràdio. Poseu-vos còmodes i fem-nos costat durant la propera hora. Els vostres anfitrions en aquest racó perdut i distant serem jo mateix, Adrià Quatrecases, i la meva pròpia ombra, de la que no em puc desempallegar per moltes ganes que en tingui.
Refugi d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio.
Com és això?
Es fa fosc més tard de les 9 del capvespre, pràcticament. L'aigua de les platges ja no et glaça els mugrons, si t'hi fiques, i les rutes obertes als aeroports de les Illes Balears s'han multiplicat com gremlins. Tot això només pot significar una cosa, que la temporada ja és aquí. I, per tant, tot de negocis i comerços que han tingut la persiana baixada durant tot l'hivern ja tornen a posar-se en marxa, amb un petit problema per això. Falta personal.
El tret de sortida de la temporada turística confirma un altre estiu amb manca de mà d'obra al sector de l'hostaleria de les Balears. Enguany, els hostalers i els restauradors ja han començat a tenir dificultats per trobar empleats.
És complicat, això del mercat laboral. Hi ha negocis a qui els falta personal, restaurants, hotels, xiringuitos, però també hi ha negocis a qui els sobra personal, com les benzineres. Us heu fixat que han trobat la fórmula ideal per no passar pena per la manca de treballadors, no necessitar-ne absolutament cap. Absolutament cap. Abans els sortidors els gestionava personal uniformat, normalment un uniforme tacat de greix, això, però és igual, la qüestió és que anaven uniformats amb el seu logo, que s'encarregaven d'obrir el dipòsit del teu cotxe, introduir la manguera i mastegar xiclet amb cara de fàstic durant aquella estona que es necessitava fins a tenir-lo ple, que eren, potser eren, què et diré jo, 40 o 50 segons, però hosti, que llargs que es feien amb aquella cara de pal. A més, aquesta gent lluïa una ronyonera greixosa d'on treien el canvi quan pagaves en efectiu, que això també ha passat de moda, ja, pagar en efectiu. Avui en dia aquestes ronyoneres estan de moda. Això sí que està de moda. Incomprensiblement, però estan de moda. Però el personal de benzinera no ho està tant, no està tan de moda i està pràcticament extingit. És pràcticament un estralopitecus. Com s'ho han fet les empreses de benzineres? Doncs fent que la feina dels treballadors ara la facin els mateixos clients. Algú al Consell Directiu va témer que això no fos ben rebut per la clientela, que no només hauria de pagar, sinó que també hauria de fer la feina, però els ciutadans ens compensa. Ens compensa perquè valorem molt tot mecanisme que, encara que ens suposi més feina, ens estalvi la interacció amb altres humans. Tractar amb màquines és més plàcid. És més plàcid. I si t'hi emprenyes, les pots colpejar i maleir amb paraules gruixudes sense que et demandin, sense cap querella pel mig. Això amb un tio que t'està subjectant al sortidor no ho pots fer, no ho pots fer. Cal valorar aquests pros, cal valorar-los. En canvi, hi ha negocis que requereixen encara aquesta intervenció humana, tot i que s'estan preparant per fer el salt, eh? S'estan preparant. Alguns restaurants et deixen un paper a la taula perquè anotis tu mateix què vols demanar. Allò, has de fer una creueta al costat del plat número 2, número 25. Tenen la llista i tu vas fent creuetes. Fins i tot n'hi ha que tenen robots fent de cambrers de restaurants. Si ets un imbècil que tracta amb poca educació els cambrers i cambreres, això dels robots t'assegura que no t'han escopit el plat com et mereixeries. Per tant, també és un avantatge. Els hotels també estan fent passes per esquivar la sequera de mà d'obra. El ritme el marquen els hotels urbans, aquests que reserves online i t'envien al mòbil un codi que serveix per obrir la porta de l'habitació. Ni check-in, ni clau, ni bon dia, res. Un codi i tira milles. Això sí, el preu no baixa ni una mica. Un ull de la cara per un allotjament sense servei. Això no canvia. Els restaurants, la Thermomix, els restaurants ja, la Thermomix ja els estalvia dos o tres pinxes. Dos o tres pinxes de cuina els estalvia la Thermomix. I què més? Cotxos. Hi ha cotxos que es condueixen sols. Així que els taxistes i els transportistes aviat seran prescindibles. I la intel·ligència artificial, doncs el ChatGPT aquest substituirà el 90% de les feines actuals. Però clar, en aquest entretemps, en aquest període d'entreguerres laboral, encara hi ha negocis que van faltats de personal.
Els responsables dels centres formatius asseguren que no poden donar resposta a la demanda dels empresaris perquè de cada vegada tenen manco alumnes. Ho ha explicat el programa Entre avui i demà Mariona Tugores, la directora de l'Escola d'Hoteleria.
Sí que estamos notando una reducción en el número de personas interesadas en cursar los estudios intermedios y más elementales, yeah, como son las operaciones básicas de cocina o de restauración, e incluso también en el ámbito de la gestión de alojamientos.
I és que no pots culpar la gent que no vol estudiar per feines que tenen els dies comptats. No se'ls pot culpar, és una decisió a la mar d'intel·ligent. És normal que el jovent no aspiri a treballar 12 hores diàries en períodes intensius quan poden guanyar-se la vida streamejant videojocs a Twitch. Les noves ocupacions, els nous negocis, amenacen la viabilitat dels vells. I segons com es calculi, resulta que treballar, al final, no surt a compte. No surt a compte. Si no treballes, no pagues impostos. ni hipoteca, ja que llavors pots optar als habitatges de protecció oficial. I amb el temps lliure que et deixa no treballar, pots cuidar d'un hortet i alimentar-te sense haver d'anar al supermercat amb els preus desbocats per la inflació. Vull dir que jo crec que si fas el càlcul, si fas l'estudi, treballar ja no surt a compte. No surt a compte!
I els estudiants ho confirmen, prefereixen fer feina en altres sectors diferents de l'hostaleria.
El nivell de salaris que paguen no està al nivell de les hores que tienes que mover tu. Para dos o tres meses que tenemos libres, mejor centrarse en otras actividades que puedan generar más ingresos. Hay otras opciones mejores.
Mejores. Només se m'acut una solució pels negocis que necessiten mà d'obra i que no la troben. Pagar millors sous. No, ja sé que és una mesura polèmica i contundent, però ves que no sigui la clau de volta de tot plegat, eh? Fer d'aquests oficis una opció temptadora faria més fàcil que algú els volgués. No em feu cas, eh? No em feu cas, que jo no sóc economista ni res. Però tinc un pàlpit, no sé, el pàlpit que si en lloc de pagar-te a 6 euros l'hora de barra de bar en un local de copes on t'has d'aguantar borratxos babosos te la paguessin a 60, potser ja es miraria la feina amb uns altres ulls. Ves que la solució no sigui simplement millorar les condicions. I això, en molts casos, no és difícil, perquè el llistó està molt baix. Per exemple, les condicions que han denunciat aquesta setmana passada els socorristes de platja de Palma.
Els socorristes que presten servei a les platges de Palma diuen que comença la temporada pitjor que l'any passat. Acusen a l'empresa de no aplicar els acords de millora del servei assolits l'any passat entre treballadors, empresa i Ajuntament de Palma.
Al punt de socorrisme de Cala Major, les instal·lacions no compleixen els requisits mínims per poder atendre els usuaris. La infermeria no té ni camilla ni aire condicionat. Els serveis per a discapacitats estan molt deteriorats i tampoc disposen de cap embarcació per poder atendre les urgències al mar.
Es muchísimo peor que el año pasado. No tenemos ducha, los baños son un desastre e incluso enfermería no está montada. Es que no puedo ofrecer ningún tipo de servicio.
La situació de Cala Major repeteix a les 6 platges que tenen servei de socorrisme a Palma, com és aquesta del Portichol, on els socorristes han d'estar al terra perquè no disposen de la torre de vigilància.
Creemos que es una responsabilidad directa del ayuntamiento y también de la empresa. Ambos tienen que hacerse cargo de sus partes y dar la cara, porque nosotros nos sentimos que nos lanzaron a la playa como ratas. Y es una lástima porque creo que ni nosotros ni ningún trabajador se merece empezar en estas condiciones.
Des de l'Ajuntament de Palma s'assenyala que la nova contracta del servei està en licitació i que les millores pactades ara fa un any, com ara la millora del salari dels treballadors, s'aniran aplicant al llarg de l'estiu un cop s'hagi adjudicat la nova contracta.
Ja ho trobarem. Això de les condicions dignes ja ho trobarem. Aneu fent feina mentrestant, no sigueu ansiosos. És un escàndol que els socorristes visquin aquesta penúria. Al final, es plantaran. Es negaran a treballar, els socorristes, i els ciutadans ens trobarem en una situació apocalíptica. Anar a la platja sense ningú que ens vigili, com si fóssim adults. No. Uf, quin malson. No, necessitem tenir un o dos joves amb un xiulet que ens avisin de que hi ha onades, quan tots veiem que hi ha onades, que ens adverteixin de que hi ha vent, quan tots notem que hi ha vent, i que si ens pica una medusa ens puguin dir el que tots sabem que cal fer quan et pica una medusa. És imprescindible comptar amb vigilants a les platges, no fos cas que perdéssim l'oportunitat d'infantilitzar encara més la població i crear necessitats on no les hi havia. I de passada alimentem una miqueta aquesta cadena tròfica del mercat laboral. La llàstima és que ja no podem contractar com a consultor algú que va traspassar fa uns anys però que tenia una tesi sobre l'experiència laboral que encara avui es manté del tot vigent.
El trabajar. El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule, te abrillanta, te da esplendor. El trabajo es la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, fíjate. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la, 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 la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar. No he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria. Y en los medios de transporte, todo el mundo pegado, junto, porque se quieren, señoras y señores. Y algunos hasta van en caravana. Nos queremos. Jaleando al conductor para que llegue pronto. Para ser conductor. Y el otro, cu, 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 cu. Semejante funcionamiento social, coño, lo tenían que colgar de los huevos así del techo, ¿sabes? Y hacerle girar como las aspas de un ventilador tropical. Con una cadenita, riquiriquín, riquiriquín. Vaya pedazo de hijo de la gran puta, oye. Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Se lo metan todo en la punta del nabo, a ver si les cabe. Bimba, les explota y le quedan los huevos colgando en los campanarios. Que vayan a engañar. Es verdad, hombre.
Previously. Al Oasi.
Surt molt a compte vacunar-se, això sí, surt molt a compte vacunar-se perquè alguns il·lustrats asseguren que amb la injecció ens posen un microxip. El problema del microxip és que és de Microsoft i, per tant, es penja cada 2x3, una mica com li passa al Windows.
Estic cremat, eh? Estic cremat al tanto, eh?
La principal crítica que estan rebent les farmacèutiques és que t'injecten un microxip al braç, però que quan se li acaba la bateria al xip, tens un problema.
No viene el cargador. Esto es algo que está levantando muchísimo revuelo, pero ya es algo que tenemos que ir asumiendo. Este dispositivo no viene con el cargador dentro de la caja. Habría que comprarlo aparte.
Ah, clar, aparte. Sobre aparte has de comprar el cargador. No, te la colen amb la vacuna, però te la claven després amb els accessoris. Això ho passa sempre. Ja ens ho coneixem.
Taca los ous!
L'Oasi.
Me cago en la mare que ho va per...
Come on.
El Rafael treballava posant dates de caducitat en una feina sense data de caducitat. Ell mai podria deixar la feina si no volia fer passar gana els fills i la dona. Per sorpresa seva, l'amo de la fàbrica el va citar un divendres al despatx. Li oferia la possibilitat d'un ascens. Es valorava la dedicació i el compromís amb l'empresa, els esforços dedicats i la salut malaguanyada. S'havia guanyat a pols la recompensa. Només calia un sí per deixar de ser supervisor de dates de caducitat per passar a ser supervisor de magatzem. Controlar l'entrada i sortida de camions, organitzar-los perquè no xoquessin al maniobrar i redreçar-los a crits per facilitar-ne l'entrada sense rascar la carrosseria.
L'Oasi, el refugi d'humor i sàtira d'IV3 Ràdio. Cada dissabte a les 10 del vespre a IV3 Ràdio. Amb Adrià Quatrecases. IV3 Ràdio és entreteniment.
IV3 dona una mà a l'Associació Balear de la Malaltia de Huntington. La seva tasca va dedicada a oferir atenció psicològica, rehabilitació i tractament cognitiu-conductual als afectats amb aquesta malaltia. Més informació al web huntingtonbaleares.org. IV3, tots donem una mà a l'Associació Balear de la Malaltia de Huntington.
Eclèctic, on conviuen totes les músiques.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a dijous, a les 11 del vespre, a IV3 Ràdio.
Salut i bona música.
Ens mirem l'actualitat amb distància des de l'Oasi. Amb Adrià Quatrecases. IV3 Ràdio.
Ja ha arrencat la campanya electoral. Hola! Ho va fer la mitjanit de divendres, concretament amb la tradicional enganxada de cartells. Normalment serien cartells que la policia municipal de Torn castigaria multes per haver-se empaparat zones públiques amb finalitats comercials particulars, però un avantatge que tenen els polítics és que poden saltar-se les seves pròpies normatives perquè al cap i a la fi són ells els que les decideixen.
Més de 800.000 ciutadans de Balears estan cridats a votar el pròxim dia 28 de maig per elegir el seu Parlament i la presidenta o el president del govern, els batlles i els consellers insulars. A partir d'avui, a les 12 del vespre, comença oficialment la campanya electoral. Els partits podran demanar el vot pel dia que defineix l'essència de la democràcia. Els ciutadans són els qui decideixen qui els representaran en la presa de decisions polítiques els pròxims 4 anys. És el moment, com dèiem, més rellevant de la democràcia i per això en aquesta reflexió hem de destacar que es caracteritza per un elevat desinterès dels ciutadans. Les passades eleccions de 2019 hi hagué a les Illes un 44% d'abstenció.
Un 44%, és pràcticament la meitat. Això vol dir que la meitat de la població, el tema de qui els governa, podríem dir que la gent li sua la butlleta. Però a veure, anar a votar, si fem el càlcul, i en som honestos, són 10 minuts. Bé, són 10 minuts, tampoc hi ha tanta cua, són 10 minuts. El problema és que són 10 minuts d'un diumenge que sempre se t'acuden plans millors a fer. Ara bé, 110 minuts que ja t'ha de dedicar només un cop cada 4 anys, 10 minuts cada 4 anys, home, potser tampoc passa res si aquell festiu tornes un quart d'hora abans de la platja, no? Vull dir, o mira-t'ho així, l'estona que necessites per anar a votar és l'estona que necessites reposar l'arròs a la paella que has preparat per dinar. I que així que excuses les justes, eh? Excuses les justes. Una altra cosa és que t'abstinguis a consciència, com a posició política. Que això és tan lícit com votar en blanc o votar nul posant una rodanxa de Frankfurt dins el sobre de votació. Però és veritat que l'abstenció és poc espectacular. I ningú computa. Vull dir que al final serà un gest inútil. Per això, si el que vols és no votar, però de manera que no passi desapercebuda, algunes idees. Opció A. Anar a votar despullat i quan no et deixin passar hauràs no votat, però alegrant el dia als desgraciats que els ha tocat ser mesa. Aquesta seria l'opció A. Opció B. Dedicar els 15 dies de campanya a fer mítings per les cantonades donant raons per no votar. És una mica contraprogramar els diferents mítings dels partits, però tu fent, donant totes les explicacions i totes les raons de per què és una mala idea anar a votar. I opció C, anar al col·legi electoral que et toca, fer cua a la teva mesa, i quan arribi el teu torn, fingir que tens un infart, provocar el caos, esperar que arribin els apoderats, que arribi l'ambulància, que arribin els periodistes, i just llavors, quan tothom està pendent de tu, t'aixeques i segrestes l'urna plena de vots aliens. Surs corrents, et rodejaran agents uniformats, amenaces de cremar els vots si se t'acosten una sola part. Passa més, ficar-te, tu, i urna al cotxe i donar-te la fuga. Marxar a viure a Laos, exiliar-te durant 10 anys fins que el delicte prescrigui, tornar just aquell dia i entregar-te a la justícia. Et deixaran anar per la caducitat de la cosa i llavors, davant de les càmeres, anunciar que ha valgut la pena perdre't la boda de la teva filla i l'enterrament de ton pare només per donar visibilitat a l'abstenció. Segons com es miri, també és bonica la campanya electoral. Sí, això al final també depèn una miqueta de, de les ulleres que et posis per mirar les coses, no? Si ho posem amb una mica, un esperit, amb una mica de bona voluntat, també li trobarem la part bonica a la campanya electoral. És com el Nadal. La campanya electoral és com el Nadal, que et decoren els carrers, però amb cartells i cares somrients en lloc de llumetes de colors i de Pares Noel. Quina cosa més bonica, la propaganda electoral! I variadeta, perquè ens arriba en formes diverses. Tenim la versió paper a les bústies, tenim la versió en àudio a les falques radiofòniques aquestes que ens estan bombardejant i que segur que d'aquí 5 minutets la tornareu a sentir, que les heu sentit 500 vegades, les teniu al cervell, que les podríeu recitar de memòria. I el videoclip a les teles i als YouTubes. És que és una passada. És preciós, això de la propaganda electoral. Això sí, en algunes persones sensibles pot tenir efectes nocius. Sense anar més lluny, hi ha documentats casos de gent que s'adorm en sentir aquests discursos o aquells debats o aquelles promeses que res tenen a veure amb la competència del càrrec que es disputa. Són persones que pateixen narcolèpsia electoral.
Una campanya electoral
provoca ataques incontrolables y repentinos de sueño y que afecta a cerca de una de cada 2.000 personas en el mundo.
A l'engaixada de cartells van...
Ya empezaba ya a tener mucho sueño.
La resta de partits van enganxar els seus cartells seguint la tradició.
Notas como tu musculatura no te aguanta, o sea, como que la lengua se sale para fuera un poco, la musculatura de tu cuello no te aguanta el peso de tu cabeza, entonces se te gira, se te va para un lado.
De ahí la gran trascendencia de este gran debate.
Y si estás de pie, pues tienes que buscarte un apoyo rápido o alguien que te sujete o tal, porque es que es un... entonces va de arriba abajo y te desploma.
La persona no puede controlar el dormirse, el quedarse dormido, tiene una pérdida de control.
Aunque hoy por hoy no existe cura, se dispone de tratamientos que permiten controlar los síntomas variando en función del individuo y de la gravedad de la condición.
Hay que agafar la escopeta, me cago en Dios, me quedaré sol. Sol me quedaré. Empezaré pel primer, acabaré pel...
Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares, que han guardado idénticos suspiros. Desde el cantar de los cantares, te quiero, te querré, te quise siempre. Desde antes de saber que te quería, te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Noches en vela, nombres en clave, cuántos secretos, versos galantes, mil confesiones delirantes. Pasan milenios, cambian los nombres de los amantes, cambia el atuendo, pero el mensaje sigue siendo: te quiero, te querré, te quise siempre. Desde antes de saber que te quería, te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
Previously. Al Oasi.
El manco escomar se'ls puguin tenir obert de qualque manera, perquè si no serà molt mal de passar aquest hivern.
No té pinta.
Fedeco calcula que si la situació no millora, el 50% dels comerços de Mallorca hauran tancat a final de febrer.
Ah. Estimats botiguers, ànims, que tants anys de consumisme desaforat i sense sentit han deixat un pòsit en tots nosaltres que ens farà seguir gastant sense criteri. No patiu! Estigueu tranquils! Confieu en nosaltres! Presenteu datàfons i compteu amb les nostres vises. Us salvarem, botiguers i botigueres! Ens deixarem la pasta que no tenim! Comprarem a crèdit!
Toda mi puta vida he dicho, tenemos que estar pendientes del cliente.
L'Oasi.
Sí. Usar lejía, bastante.
El Rafael va acceptar l'ascens sense dubtar-ho. El nou lloc de treball tindria relacions amb altres humans. No hauria d'aguantar remors de màquines endimoniades i perdria de vista les xifres, ell que sempre havia estat de lletres. No era un canvi a molt millor, però era un canvi. Era un canvi. No obstant, després de 14 primaveres fent una mateixa tasca, la novetat l'aterroritzava. Controlant tapes de iogurts, era un expert, un infal·lible PO. El número 1, indiscutiblement eficaç. I ho tenia tot apamat. A la nova feina estaria insegur. Potser no se'n sortiria, o els companys no l'acceptarien de bon grat. Ja no tindria l'escalf de les rutines, aquelles de les que tant ha renegat i que amb el temps s'havien convertit sense adonar-se'n en les seves fidels ajudants.
L'Oasi, allà on els aïllats ens fem companyia. Qualsevol dia, a qualsevol hora, al web i l'app d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és informació.
Aquest diumenge a les 12, Reial Unió, Atlètic Balears. Falten 3 partits pel final de temporada, 9 punts en joc i el conjunt blanc i blau ocupa la zona de descens. Guanyar és una obligació pels de Tato García de cara a tancar la permanència. Viu l'emoció del futbol a IV3 Ràdio.
L'Oasi, el refugi d'humor i sàtira d'IV3 Ràdio. Amb Adrià Quatrecases.
Pots parar de cantar, home, quan sonen els jingles? És que no és professional.
Bueno, perdona, jo és que m'animo.
Val, val. Si estàs sentint l'Oasi en directe, segurament sigui perquè estàs conduint o hospitalitzat o segrestat per l'Estat Islàmic, perquè si no fos així, segur que estaries davant la tele mirant l'espectacle continental per excel·lència, Eurovisió. Ai, 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 ai. Fixa't. Oh. És sentir aquesta sintonia i que se'm posi la pell de gallina. Oh. Oh. Pell de gallina, pell de gallina. Pell de gallina de l'al·lèrgia, eh? De l'al·lèrgia. El dermatòleg m'ho va mirar i em va dir que això passa molt. S'ha de tractar amb una crema tòpica i unes gotetes de jazz cada dia. Es veu que és una al·lèrgia hereditària. Es veu que mon pare ja li va agafar sentint l'actuació de Mocedades l'any 73 i m'ho ha traspassat a mi via ADN. Cada nova edició d'Eurovisió és una nova oportunitat perquè la delegació espanyola faci el ridícul. Dels darrers 10 anys, en 3 ocasions, Espanya ha quedat de les 3 pitjors. Alerta, eh? 3 de 10, eh? Té molt mèrit, això. Podries presentar una gallina que cloquegi 2 minuts seguits al costat d'un baixista i un percuta i no et faria pitjor paper. Un pot buscar-hi el costat positiu, també, i pensar que de tot se n'aprèn. Que hauran pres nota de que a cada edició guanya la cançó més dinàmica, una que sigui inspiradora i, alhora, desenganyem-nos una mica animadota, eh? I això és exactament el contrari del que han tornat a triar per enguany. Què és aquest rever? Ole, ole, ole. Ahí verá mi niño mío. Ahí verá mi niño mío. Durma mi bebé. Ja, bueno, no sé... Sí, us sembla, a veure, hi ha gustos per tot, eh? Però és un tema... A veure, és un tema treballat. No tot, no tot. La part del títol no gaire. El títol d'aquesta cançó és Ea, Ea. Vull dir que té sentit, perquè fixa com és el... Ja, Ea, Ea, sí, ja ho entenc que és d'això. Però no s'hi han trencat el cap, no? Vull dir que això podríem estar d'acord. Cal dir que és un títol internacional, això sí, Ea, Ea. Es pot pronunciar fàcil en tots els idiomes i això segur que fa decidir més d'un jurat. Perquè si tu ets a Suècia i et toca sortir a la tele citant una cançó d'aquestes, almenys en tries una que et porti poca feina de pronunciar i que no tinguis el risc de dir com el cul. No? Vull dir que si jo fos la Igartiburu grega, per exemple, preferiria haver de dir ea ea que no pas mi última pèrfida locura. No? Que m'invento, eh? Que seria més aviat... Si fos grega, seria... Bueno, sé. I després hi ha el videoclip. És important tenir un videoclip amb finalitats viralitzadores per fer-lo córrer i que la gent se la miri al mòbil, es familiaritzi amb la cançó, se la faci seva, o fer-la d'una altra, en aquest cas, no? Posar-te-la al mòbil i llançar-lo per la finestra d'un tercer pis confiant que algú agafi el telèfon i s'emporti aquell vídeo a l'altra punta de l'illa. L'artista aquesta que sentim de fons es diu Blanca Paloma i té moltes virtuts innegables, com la de fer trèmolos amb la veu fins i tot per dir-te bon dia. No ho sé. Això del trèmolo... No és normal fer tremolar el cant a cada estrofa, tampoc. Ja sé que el cant té flamenco, ho porta de sèrie, però això em fa passar pena. Fot patir, és que no tingui nòduls, la Blanca. O actuï amb un Satisfyer ficat a l'entrecuix, no ho sé. Té una altra virtut que no se li pot discutir, que és el cabell. Té un cabell llarg i llis, que és l'enveja de la Miércoles de la família Adams. Es podria fer una cua tan alta que per pentinar-se-la hauria de demanar un permís d'obres majors a l'Ajuntament. I com li queden els vestits llargs amb lluentons, eh? Oh, no veia una persona amb tanta classe des d'un firaire del Saltamontes que duia d'uniforme una americana sobre una samarreta imperi. On brilla molt la Blanca Paloma és en els duets, sobretot en els trossos que li toca cantar a l'altre. A l'escenari sobreactua una mica, trobo que és una mica... Bueno, ja passa, amb aquest gènere també, que és com tot com molt, molt massa intens, massa intenset. Posa unes ganyotes mentre entona que no saps si està cantant o li estan depilant les cames amb cera calenta. Ara no puc seguir com va la cosa a Eurovisió en directe perquè estic aquí amb vosaltres fent el programa de ràdio i tot això, però les possibilitats que la cançó Ea Ea sigui un èxit i arrasi a Eurovisió hi són. Vull dir que ara jo estic aquí xerrant i està rebent 12 points de tot quisqui. I vull dir que és una possibilitat. Una possibilitat sobretot perquè coincideix amb l'estereotip que qualsevol estranger incult tindria del que és Espanya. Vull dir, és folclòric, típic a l'Spanish, i només per això ja satisfarà algunes expectatives rànsies de lo que s'espera d'aquest racó de món. Però sobretot hi ha possibilitats perquè aquesta cançó de la Blanca Paloma va a rebuf del rotllo Rosalía. I aquesta és, alhora, la seva gran baula i la seva gran condemna. Si li va bé, haurà de seguir imitant l'artista de Sant Cugat. I si li va malament, li diran que això li passa per ser una burda còpia. Vull dir que no tens escapatòria, reina. Però almenys, enguany, no tenim un debat paral·lel i obsolet com el de l'any anterior, Perquè de l'any passat no us recordeu ni de la cançó que va participar, segur que no, però en canvi segur que teniu al cap tot aquell sidral sobre si havia de triar-se com a participant espanyola la cançó Ai mamà de la Bandini.
Esto era nacer mujeres.
Rigoberta Bandini está dispuesta a que su mensaje
difícil, no sé por dónde empezar,
llegue allí donde incomoda, dispuesta a enseñar el pecho y a preguntarse
no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
Alegatos feministas de la cantante ante la incredulidad de que aún hoy muchos se escandalicen. Parece como si nada hubiera cambiado desde los 80 con Sabrina o desde aquella Super Bowl donde todos cargaron contra Janet Jackson y nadie contra Justin Timberlake. Hay quien cree que vamos a peor, cargando incluso contra el arte. El pecho molesta en público, aunque sea para algo tan bello como amamantar. Se tapa en redes, salvo que como en el caso del cartel de la película de Almodóvar, los censores vean un toque artístico. Ahí sí, se libran de la quema. Y aunque algunos pasitos se han dado con campañas como la de liberar el pezón de la censura, no hay quien entienda por qué unos sí se pueden quitar la camiseta y otras todavía no.
A veure, si parlem de pits, existeix la temptació de frivolitzar, de fer aquesta cosa tan masculina de tetes i fer-ne cunyeta, participant així de l'estereotip... Hòstia, que difícil aquesta paraula. L'estereotipització, no? Més o menys, vindria a ser això. Hòstia, quantes lletres, eh? L'estereotipització. Clar, participes. Si fas la cunyeta, estàs participant una miqueta també d'aquesta condescendència que denuncia la Bandini amb la cançó. Però és que... Tetes, eh? A veure, que la Rigoberta és la primera a la que se li escapa el riure, fins i tot quan està explicant amb aplom les motivacions de la seva proposta artística.
Rigoberta Bandini.
Hola, què tal?
Bienvenida. ¿Com surge esta canción?
Pues esta canción, curiosamente, la empecé a escribir hace 10 años casi, con 23, 24 años. Tengo como un disco duro de canciones ahí muertas que algún día viven o nunca vivirán. Y entonces cuando se me planteó la oportunidad del Benidorm Fest, empecé a revisarlas y como he sido madre hace un año, también me tocó desde otro lugar, pero además me impactó como que la Paula anterior le cantara a las madres sin haber sido madre y quise como coger eso y hacerlo más universal, ¿no? Que no sea solo para las madres, sino un poco un homenaje a la fuerza femenina y a nuestras tetas, que ojalá nos las dejen enseñar pronto, más a menudo, y ya está.
Ai, primer es fa l'exposició així amb grandiloqüència, però al final riures per sota el nas perquè... Intentarem no abordar la qüestió com si fóssim criatures de 6 anys. Va, intentem-ho. Posem-nos transcendents perquè quan parlem de pits estem tocant material sensible. Bé, n'hi ha de més sensibles que d'altres. He vist a internet que fins i tot n'hi ha que s'hi posen pinces algunes, però vaja, això seria ja un altre món. La sensibilitat d'un mugró és un dels punts més clars del contrast de gènere. Fixeu-vos que les femelles tenen els mugrons delicats, reaccionen al fred i a l'escalfor, senten i pateixen. Els mascles, en canvi, els tenim com dues xinxetes clavades en un maó. Vull dir que no s'immuten els mugrons de tio. Ja hi pots fer pessigolles, carícies, llapades o arrencar-los amb unes alicates que no s'immuten. Però, sobretot, la gran diferència és que els mugrons de dona són útils. Més que útils, són essencials. Són la font que alimenta els nous humans que duen al món. Els tios, en canvi, els tenim de decoració. Allà hi poses un nadó a xumar i els dos dies et queda la criatura dissecada, perquè de la teta d'home no en surt res, no en surt, ni una gota de res, res. A nivell prestacions, les mamelles dels homes són com un Twingo, i cap ni una. Cap ni una. De sèrie venen sense cap ús. A l'Antic Testament, o no sé quina novel·la d'aquelles antigues, s'explica que Déu va crear Adam i d'una costella d'ell va fer-ne l'Eva. Doncs mira, no. No, en tot cas, hauria de ser al revés. Déu va crear l'Eva, amb totes les prestacions i les tetes funcionals i els mugrons útils, i després va fer l'Adam aprofitant el motllo. Per mandra, va deixar allà posats els mugrons, que són com els botons d'un telèfon mòbil de joguina. Saps allò que és una enganxina que està posada sobre un plàstic, però en realitat no té utilitat? No te'n pots estar, oi, hombre? No pot. Tu, la que sents cançoneta, tu, allà que vas.
Sóc un artista. Incompresa, però sóc un artista.
Deu ser això. Realment, això d'Eurovisió és una batalla campal. És una lluita entre bèsties de la cançó. Potser per això el National Geographic n'ha rodat un documental de naturalesa d'aquells que fan allà. L'heu sentit? Voleu sentir-lo? Sí, home, en exclusiva, a l'Oasi, d'IB3.
Fueron a Holanda los 10 puntos. Decíamos que Rumanía y Polonia, pues a Rumanía.
Cada uno compite con otro. Resistir la constante presión de este duro medio ambiente es todo un reto.
La promoción de Eurovisión con la preparación de Eurovisión. O sea, la preparación de Eurovisión significa comer súper sano, hacer ejercicio todos los días.
Se encuentran inmersos en un silencioso y despiadado combate.
Tenemos todo para triunfar. Una buena canción, una excelente intérprete.
Pero no fue suficiente para pasar del 23º puesto.
Poseen un arma terrible.
La luna me embrujó y me llevó hasta ti, veneno del amor.
Sus lenguas actúan como un aguijón venenoso que está situado bajo el paladar. Recogen las partículas y las transmiten a la boca. Se aferran a su presa con sus fuertes mandíbulas. A continuación, arquean el abdomen.
¿Qué has hecho?
En cuanto queda fuera de combate, es pronto devorada.
El puesto, pues, es una mierda, pero no pasa nada. O sea, estamos contentos igualmente.
Está en su punto álgido. Este pequeño no ha estado muy acertado.
Bueno, mira, última posición. Pero bueno, yo no me voy triste a casa, yo me lo he pasado muy bien, he disfrutado muchísimo.
Siempre es fatal.
Previously. A l'Oasi.
El Brexit ha costat, Ha estat el part de la burra, això, del Brexit. La notícia és molt important per un bon grapat d'habitants de les Balears, especialment a Menorca, on hi ha molts ciutadans d'origen britànic que segur que estan amoïnats amb quines implicacions té per ells la sortida de la Gran Bretanya de la Unió Europea. Si ho entes bé, el principal efecte és que podran seguir vivint a l'illa, però només podran menjar receptes britàniques. Ni panades, ni rubiols. Si volen menjar ensaïmada, ho podran fer només si la unten de salsa Worcestershire, aquella. Un altre canvi notable. Els britànics que viuen a les Balears tenen dret a conduir per l'esquerra. A partir d'ara, tenen dret a conduir per l'esquerra. Recuperen la seva sobirania com a conductors i, per tant, són lliures de provocar el caos a les carreteres anant al revés que la resta.
La Virgen.
L'Oasi.
Madre mía.
El Rafel no va dormir bé les nits que van passar entre acceptar l'ascens i començar a exercir-lo. L'angoixa de perdre les rutines que tant odiava era terrible. Es movia entre l'ansietat d'ocupar la plaça nova i l'ansietat d'ocupar la plaça antiga. El dia abans d'estrenar càrrec, el Rafel va tramitar la baixa per depressió i fòbia als canvis. I el pitjor de tot, el seu estat deixava vacants dues places laborals que no se li desitgen absolutament a ningú. Ja està, ja hem acabat el programa d'avui. Jo crec que si ara voleu anar a veure com acaba això d'Eurovisió, a veure si guanya l'un o guanya l'altre, si tants punts per l'un, per l'altre, bueno, si us fa il·lusió, doncs aneu-hi, si això segur que ho fan, segur que això encara deu durar, això, no? Si això dura fins a les tantes, sí, home, sí, costeu-vos, no passa res, ja no ve d'aquí. Confio que plegats en aquest racó d'estany ens haurem passat una bona estona plegats. Ha estat un plaer comptar amb la vostra companyia una setmana més. La propera sentiu-vos lliures de convidar-hi algun amic, alguna amiga. Li podeu dir que ens reunim cada dissabte a les 10 del vespre, però que si ens vol escoltar per internet ho pot fer entrant a la web d'IB3 Ràdio o a l'aplicació d'IB3 Ràdio, i fins i tot si ho vol escoltar de manera recurrent sense haver-se de preocupar de vés a la pàgina, busca el link i no sé què, no passa res, que vagi a l'adreça ja.cat/l'oasi i posi l'adreça de correu electrònic i d'aquesta manera rebrà cada setmana l'enllaç a la seva bústia. Ara us deixo amb una cançó titulada Acabo Xorare, de la Sílvia Pérez Cruz, però la setmana vinent, ja ho sabeu, mateix lloc i mateixa hora, una ferrada ben forta des de l'Oasi!
Devo llorar, fico todo lindo. De manhã cedinho, tudo kkk na fé, fé, fé. No bubulili, no bubulili. Acordou na cama, tomou meu coração e sentou na minha mão. Talvez pelo buraquinho invadiu minha casa. Me acordou na cama e tomou meu coração e sentou na minha mão. Abelha, abelhinha, acabou chorar, faz um zoom pra ver, faz um zoom pra mim. Avelho, avelhinho, escondido faz bonito, faz um zoom, é mel. Faz um zoom, zoom, é mel. Faz um zoom. tanta pouca. Cantado toda a gente tão suavemente, que suavemente. Avelha, avelha, carneirinho, acabou chorando no meio do mundo. Respirei fundo, foi-se tudo pra escanteio. E o sapo na lagoa entra nesse caboa. E o sapo na lagoa que boa.